voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
En la manifestación convocada en Madrid con motivo de los actos de celebración del Orgullo LGTBI 2019, se produjeron una serie de incidentes entre algunos manifestantes y representantes del Partido Ciudadanos, debido a sus vinculaciones políticas con Vox. Preguntamos a Toni Peruga sobre estas acciones de protesta.
Pensen que si Ciutadans pacta amb Vox, una de les conseqüències que va tindre és esta. No pots pactar en un partit polític d'extrema dreta on ningú neixa, humilla el dret del col·lectiu LGTBI i alhora voler anar a defensar uns drets en els quals tu no creus, si no, no pactaries. Per tant, és una reacció que consideren que era esperada i qualsevol agressió la podem criticar, però l'agressió més gran és la d'ells cap al col·lectiu. Amics i amigues, tornem a estar un dia més entre vosaltres. En el programa d'avui contarem en la secció de Lletres a València que ens presentarà Josep Martínez. Després, al nucli central, entrevistarem a Lisiana Balón, tècnica de programes d'INCA. L'entrevista la farà David Estal. Continuarem en la secció Música d'un país clandestí, que, com sempre, Adelí Martínez ens presentarà. I finalitzarem en la programació que trobarem a la casa els propers 15 dies, que ens contarà Josep Martínez. Passem ara a la secció Lletres a València. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Passem a la secció de Lletres a València, que avui es trasllada fora de l'estudi. Hem vingut a la llibreria Fanset, ací al carrer Sant Ferran, número 12, en l'edifici de l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània, i avui parlarem amb Núria Cadenes, que és llibretera, però també, i per allà anirà la primera pregunta, també és escriptora i donem per fet que és lectora. Així que la primera pregunta personal que li volíem fer és, ara, quan tanques la llibreria, a què et dediques més? Escriure, a llegir, intentes compaginar-ho?
Totes dues coses. Pense que no pots pretendre escriure si no llegeix. I, de fet, quasi que no podria viure sense escriure, però sobretot no podria viure sense llegir. Una volta sí que ho he fet, per acabar un capítol de caminar llegint, però gairebé. I sempre que puc, pels racons i les estones, no puc fer una altra cosa. De fet, ja quan estic acabant un llibre, com és el cas, ja estic pensant en el següent o en els següents. De fet, a voltes n'hi ha dos o tres que els llit fins i tot en paral·lel.
Volíem que ens recomanares tres llibres. Inicialment havíem pensat que eren per a l'estiu. Depèn molt dels estats d'ànim de cadascú. En qualsevol cas, dis-nos què has triat.
Parlant de llibres llegits i llibres per llegir, això que comentàvem, doncs justament un dels darrers que he llegit és El viatger, de Ulrich Alexander Boskowitz, en traducció de Carlota Gurt, i que l'han editat l'altre editorial. El viatger sona molt estiuenc, no ho és gens. Parla, ens situa a Berlín el novembre de l'any 38, per tant, diguem, les perspectives són tan terribles com semblen, i parla precisament doncs de Otto Silbermann, que és un personatge, un empresari jueu i ric, que de cop i volta es veu perseguit, ell, que en la vida s'hauria imaginat com a bon alemany i soldat en la Primera Guerra Mundial, que poguera ser perseguit. Va passant durant tot el llibre, de tren en tren, fugint d'aquesta persecució, a voltes en cercle, perquè torna a Berlín, i una mica al·lucinat del que succeeix. És un llibre que està contat de manera molt freda, molt implacable, no és truculent, però és devastador. Acabes la lectura amb els ànims per terra, que suposa que és el que volia el seu autor, joveníssim i mort també arran d'aquella guerra. És absolutament recomanable justament per això també, perquè no cal ser truculent per a deixar-te fet fosfatina com a lector. Està molt ben escrit i és terrorífic també, perquè escrivies pel que coneixia perfectament. Aquesta és una de les darreres lectures. La següent recomanació, que espero que estiga molt bé, perquè és el següent llibre que llegiré, de la Siri Husbett, el darrer que han traduït, que és Records del futur. La traducció és de Ferran Ràfols i la publica 62. Et situa, és tota una altra història, et situa a Nova York a finals dels 70, una jove escriptora, i explica la vida, diverses etapes de la seva vida, mentre és en la intimitat de l'ésser humà, i aquesta intimitat a voltes és, t'explica de manera divertida, però a voltes és també molt sinistra. Confesse, no havia llegit encara la Husbett, tenia moltes ganes i ara ja el tinc a les mans, ja no el penso deixar, crec que només en queda un, ho sé, que el compraré jo, la setmana que ve ja n'hi haurà més, però en tinc també ganes de llegir, això fa aquesta metaficció, i sé que la Husbett escriu molt bé, realment molt de gust, o sigui, que és una recomanació amb esperances, expectatives que estiga molt bé, perquè ara, si no, doncs me la fotré jo mateixa. Espero que sí, quasi que n'estic segura, ja ho veurem.
Passem al tercer, ja. Perquè estic veient de reull, sí que és un tome suganer, ara ens expliques un poc.
El tercer, a més, ne són dos. Clar, si dèiem llibres d'estiu, se suposa que hauria de ser més de butxaca, perdut a la motxilla o emportat-te'n a la platja. En realitat, cap d'aquests tres no ho és, pesen un poquet, però mira què hi faré. I aquest darrer, a més, són dos volums, molt ben editats, preciosos, són els contes de Pere Calders, il·lustrats per Ignasi Font, i els ha editat Rosa dels Vents, en dos volums per ordre cronològic. Pere Calders és meravellós, jo ja els tinc per activa i per passiva en diversos formats, en butxaca també són, aquests també me'ls compraré, perquè a banda de llegir hi ha aquesta cosa també malaltissa, que és la voluntat de tenir, i encara que ja els tinc en butxaca, doncs aquests simplement perquè és tan bonic i és tan agradable de llegir també, està ben enquadernat, té il·lustracions i està ordenat i és preciós, i Pere Calders és fantàstic sempre. Té més mala llet, de tota manera, de la que li atribuïm tòpicament. Té un fons també que pica, i això també s'agraeix. Té humor, però amb una mala llet molt fina, que per això suposa també que passa el temps i el continuem volent llegir i rellegir, que és la manera seriosa de llegir, que deia Fuster.
Moltes gràcies per aquestes recomanacions.
Si la Siri Husbett era una bona recomanació, això ho podíem fer el recopilatori.
Al setembre parlem i fem recomanacions de tardor. Moltes gràcies, Núria.
A vosaltres, és un plaer sempre.
Núria Cadenes, llibretera.
Passem ara a l'entrevista central, que avui tractarà sobre el cinema social a la fresca. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, benvolguts, benvolgudes. Arriba l'estiu i molts barris de les ciutats treuen les cadires a la fresca de la nit per a gaudir d'una pel·lícula, en companyia de veïns i veïnes. Belluters, Benimaclet, Cabanyal, Russafa, etc. Són alguns dels barris coneguts que tenen cinema d'estiu amb diversos enfocaments. I és el cas també del cicle de cinema social d'Allora, del qual anem a parlar avui amb la seva coordinadora, Alicia Navalón. Bona vesprada, Alicia.
Hola, bona vesprada. Gràcies per convidar-nos i és un plaer compartir experiències.
Alicia és educadora social i mediadora intercultural i tècnica de programes de l'entitat social IMCA, amb Y. Conta'ns, abans de tot, a què es dedica aquesta entitat.
IMCA és una entitat social. Estem ubicats físicament al barri d'Allora i portem al voltant de 20 anys d'acció a la ciutat de València. I a nivell internacional tenim prou trajectòria, estem presents en més de 120 països i aquest any complim el 175è aniversari. Així a València sobretot treballem per a donar oportunitats a la població juvenil per a que puguen empoderar-se i a banda de amb els joves treballem també amb les famílies, tenim diversos programes d'inserció sociolaboral, atenció social, formació. Som una entitat social que fins ara som entitat de referència per a molts veïns i veïnes del barri d'Allora i ajudem a millorar la seva vida i el seu benestar.
Alicia, una de les iniciatives és aquest programa de sensibilització i millora de la convivència i cohesió social que encetareu al 2017 i pel qual t'hem convidat aquesta vesprada. Conta'ns un poc l'objectiu d'aquest programa.
Portem ja quasi 3 anys d'un programa que és d'intervenció comunitària, amb especial èmfasi en la convivència intercultural i la cohesió social. Era la primera vegada que s'implementava un programa aixina en el barri d'Allora perquè veiem que es donaven certes condicions en el barri. És un territori que acull a població migrant en la seva majoria d'origen pakistaní. Els primers anys van estar insertant-se econòmicament, però després ja tenen cert arrelament i ja tenen ganes de conèixer el teixit social, cultural, associatiu del barri. També veiem que n'hi havia prou de desconeixement per part de la població local cap a les comunitats migrants. S'estava alimentant de base de prejudicis, estereotips, hi havia pues, un racisme sutil al barri. Hi havia també un teixit associatiu que estava dispersat, poc visibilitzat, però al mateix temps veiem que la ciutadania tenia ganes de fer barri i de fer comunitat, teixir relacions, i aleshores vam veure la possibilitat d'implementar aquest projecte al barri.
El barri d'Allora, on està?
Forma part dels 5 barris que componen el districte Camins al Grau. El limiten 4 grans avingudes, que és l'avinguda del Port, Manuel Candela, Santos Justos i Pastor i Serreria. Són les fronteres administratives del barri. Com a centre neuràlgic és el Palauet d'Allora, que fa 2 anys o any i mig es va inaugurar i és el nostre centre neuràlgic, l'espai que està donant vida també al programa.
Aquest barri, com dius, està cap a la façana marítima de la ciutat de València i la seva població, estaves avançant un poc, és una barreja un poc de població migrant. Com és aquesta barreja?
Exacte, sí, és un barri que ha registrat població migrant des de fa al voltant de 10-15 anys, sobretot alberga població migrant pakistaní. També n'hi ha població xinesa procedent de països comunitaris com Romania, Itàlia, en la gran majoria és població pakistaní. Fins ara tenim un model de convivència pacífic, també és distant, no s'han donat d'alguna manera com atacs o discriminacions cap al col·lectiu, però sí que és veritat que és un model de coexistir únicament. No es donen relacions entre els veïns i veïnes perquè encara crec que hi ha moltes barreres a l'hora d'establir aliances, cooperació, solidaritat amb població que compartís altres maneres d'entendre la vida, altres sabers. El programa busca tot això, no? El fomentar un poc el diàleg intercultural i trencar i ses barres per a fomentar la comunicació.
I dins d'aquest programa aposteu pel cinema i aposteu a la vegada per un cinema en l'espai públic. Conta'ns un poc la iniciativa del cicle de cinema a la fresca.
El cine s'emmarca dins del programa de sensibilització i millora de la convivència i cohesió social. Té un component molt important que és de dinamització comunitària. Dotar de vida a l'espai públic mitjançant una programació o activitats que puga gaudir el veïnat. Si Benimaclet, Patrais o altres barris estan gaudint de cinema a la fresca, per què no portem aquesta iniciativa al nostre barri? I va ser un poc aixina, no? Apostar pel cinema, perquè ens agrada com a recurs, no sols per a entretenir, sinó perquè té un potencial, no?, molt potent a nivell educatiu. Una escena, una imatge d'una pel·lícula pot remoure una consciència. I bueno, ho vam voler fer en valencià perquè volíem ampliar la programació cultural del barri en la nostra llengua, normalitzar l'ús del valencià al barri d'Allora, perquè sabem que és un barri castellanitzat, té un passat migratori, no? En els anys 50-60, quan hi havia un nucli industrial molt important, va acollir a població migrant espanyola d'altres comunitats, ja som veïnes valencians del nostre barri, i la veritat que tenim un poc, no de por, però de dubte, no?, de quina acollida anava a tindre el cinema en valencià. I la veritat que molt bé, no hem tingut cap de problema i la gent ho està gaudint un munt, la veritat.
Estàs plantejant que esteu fent cinema en valencià, subtitulat o doblat en valencià, en un barri de població migrant, o sigui, no estem parlant en Benimaclet, on sabem quina és la població, i estàs dient que a banda l'acollida és bona. Sempre ha estat així des del primer moment que ficàreu la primera pel·lícula, o sigui, perquè aquesta labor és molt loable, o sigui, com reacciona la gent en aquest sentit?
Doncs tenim aquesta por, que no sabíem com anaven a reaccionar, però la veritat que la població del barri ha rebut molt bé el cicle de cinema, perquè al cap i a la fi el que ells volen és disfrutar d'una programació de cinema de qualitat. Població que viu 30-40 anys al barri, entenen perfectament el valencià, i jo crec que entenen la llengua com un element superric de la nostra cultura, i el fet de que hàgim tingut tan bona acollida és, per a mi és un agraïment per part d'ells.
L'altra qüestió és l'espai públic. Espai públic, on se desenvolupa aquest cicle?
Doncs es fa en la meravellosa esplanada que tenim del barri d'Aiora, que està al costat del jardí d'Aiora. Aleshores, clar, per les nits el pulmó verd del jardí ens dona una frescor impressionant, i després és una esplanada molt ampla i passa molt l'aire, no? Aleshores vam dir, com tenim aquesta esplanada, no l'aprofitem més. Teníem clar que el cinema anava a fer-se en aquesta esplanada. I, de fet, en aquest lloc fem altres activitats també importants. Ara, en novembre, fem una jornada comunitària, intercultural també. Aprofitem una plataforma que hi ha, que fa d'escenari, i fem la festa del barri, on es posicionem com un barri solidari, inclusiu, on no tenen cabuda, no?, expressions racistes, feixistes, masclistes. Aleshores, són jornades grans on cohesionem al barri i volem visibilitzar-se també com un barri socialment responsable.
Llavors, tenim un barri, Aiora, tenim un cicle de cinema, tenim un espai públic, que és el Jardí d'Aiora, en valencià, i el que s'estaran preguntant, quines pel·lícules fiqueu?
Com aquest cicle de cinema està vinculat al programa de sensibilització, tractem que siga de caràcter social, o aterritzem més a la temàtica pròpia del projecte, abordem temes que estan relacionats amb les migracions, drets humans, cultura de pau. Però també és cert que la selecció moltes vegades no és fàcil, perquè tenim un públic major, familiar. Intentem que siguin pel·lícules amb ritme, que puguen transmetre un missatge, però que també siguin lleugeres i fresques, perquè es tracta també de cinema a la fresca, a un barri, no?, on no ha hagut tanta programació cultural com altres barris. Intentem tindre un equilibri entre una pel·lícula que realment aconseguim espectadors i també la part social. El 18 de juliol tindrem la pel·lícula de Pride. És una pel·lícula històrica de temàtica LGTBI. I vam valorar que era molt positiu portar aquesta història al barri. Està inspirada en fets reals. És una aliança històrica entre el moviment miner i el moviment LGTBI, que aparentment són dos grups molt diferents, però que van aunar esforços per aconseguir una causa comuna. Són dos grups oprimits pel sistema capitalista, pel sistema patriarcal, però que s'unissin en la lluita. I la història la volíem traslladar al barri d'Aiora, en el moment de que el barri d'Aiora està conformat per classe treballadora, tenim molta població migrant, són dos grups, dos col·lectius oprimits pels sistemes, però que al cap i a la fi pues, tots formem part d'una ciutadania global i hem de construir aliances i cooperació per a enfrontar els reptes que tenim per davant.
Ja sabeu, el dia 18 ens espera el cicle de cinema a la fresca en Aiora. A quina hora podem anar en la nostra cadira? O n'hi ha cadira ahí? O portem l'entrepà? Què fem?
Teniu de tot. Teniu cadira, teniu musiqueta de fons per ambientar. Sols heu de portar el bocata i ganes per a disfrutar de cinema a la fresca. L'entrada és gratuïta. Volia donar-les gràcies sobretot al Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, que han sigut els col·laboradors d'aquesta iniciativa, i també a la Regidoria de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, que estem dins de la programació de la Fira de Juliol i ens han recolzat un munt a nivell logístic. Un agraïment per a ells.
Moltes gràcies a tu. Hem estat amb Alicia Navalón, educadora i mediadora intercultural, i hem estat amb ella parlant del cicle de cinema La Fresca del barri d'Allora, cicle de cinema social. Bona vesprada, Alicia.
Moltes gràcies.
Molta sort i bon cinema. I jo, si me permeteu, en aquest final, volia agrair-vos a l'equip de Carrevolta, a Josep, Toni, Adelí, Rosa i Enrique, perquè la temporada vinent no vos podré acompanyar, però en aquests dos anys ha sigut un plaer, la veritat, des de que començarem amb Veïnat i amb aquestes entrevistes, que res millor que acabar en una entrevista que parla de societat i de cinema. I sinó que adeu-siau i bona ràdio.
Passem a la nostra secció de música, Músiques d'un País Clandestí, que es presentarà Adelí Martínez.
Acabàs d'eixir de l'ou, arriba a les zones de Ràdio Clara, Rua, des de Castelló de la Plana. El seu nom ja ens indica la procedència, perquè Rua és la manera local i a conservar d'anomenar a l'entrepà. La banda és de l'ou, però els seus components no. Rua és un power trio on tots els membres provenen de la veterana formació d'Escarrigui, Contratempo. Són Pau a la guitarra i la veu, Joan baix i Sebas a la bateria. Tots tres formen part d'altres projectes com Van Birling i El Chamullo. Rua es va estrenar en directe el 15 de juny a la sala Veneno Estéreo de Castelló, on van presentar la seva maqueta homònima. Sis temes de punk rock, fresquet com l'orxata, amb un missatge positiu, i lletres optimistes amb freqüents referències a l'escola, amb temes com Gomet o Curs Navet. A l'estiu tot el món viu i Rua amb el tema L'últim estiu ens convida a viure-lo, celebrar-lo i ballar-lo com si fora l'últim de les nostres vides.
I per a concloure, Josep Martínez es contarà la programació que trobarem a la casa durant els propers dies.
Passem a comentar-vos la programació de Carrevolta per al que queda del mes de juliol. En primer lloc, vos recordem que ara mateix hi ha dues exposicions. Per una banda, a la sala de dalt, a la sala mateixa d'exposicions, un clàssic, perquè ja sabeu que tots els mesos de juliol recollim una exposició col·lectiva de l'Escola de Fotografia Revelarte. Cada any va sobre una temàtica, enguany és siluetes. És una exposició que sempre val la pena veure perquè hi ha molta diversitat. I per altra banda, en el bar també tenim fotografies, en aquest cas d'Elena Soler, sota el nom de Setinet Valències. Recordeu, podeu visitar-les fins al 31 de juliol. Avui divendres 12 encara arribeu a temps, si ens esteu escoltant, a acostar-vos a Carrevolta per a veure el videofòrum i col·loqui que organitza el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana amb activistes trans. I passant ja a la setmana següent, recordeu que, com sempre, tots els dilluns, en aquest cas el dilluns 15, tenim l'actuació de Sentiment Flamenc. Ja sabeu que per una aportació de 5 euros escoltareu a Juan de Pilar a la guitarra, Tomás de los Cariños al cante i Jessica Sánchez al ball, i que a banda d'això sempre hi ha actuacions sorpresa. I ja per acabar, volem comentar-vos que al llarg d'aquest mes de juliol, tots els dimecres, des del passat dimecres 10 de juliol i a partir de les 8 de la vesprada, hi ha un curs introductori al tango argentí. Com vos diguem, es desenvolupa els 4 dimecres en unes classes d'hora i quart de durada. Com sempre, els dona el mestre Luciano Blanco, i podeu apuntar-vos en el telèfon 657-473-638. Repetís, 657-473-638.
Volíem finalitzar el programa d'avui donant-li les gràcies a David Estal per tots aquests moments de ràdio i per enguany compartir molts moments i moments molt bons i agradables amb ell. Moltes gràcies, David.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix,